Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, us parla Borja de Maria, repassem l'actualitat. Un petit moviment sísmic s'ha registrat de matinada a la comarca de la Selva, amb epicentre a Riudarenes. Segons l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el terratrèmol ha passat a la 1:38 de la matinada i ha estat de magnitud 3. S'ha percebut lleugerament en algunes poblacions veïnes, com Sant Hilari de Sacalm i Arbúcia, sense causar cap tipus de dany. Només 3 persones han trucat als serveis d'emergència i a la policia local de Santa Coloma de Farners. Fa 6 mesos, en aquest mateix indret, hi va haver un altre terratrèmol de petita magnitud. Avui el Brexit acapara les portades dels diaris per segon dia consecutiu, i és que l'històric divorci entre el Regne Unit i la Unió Europea ja està en marxa. La Unió Europea ha rebut la carta firmada per Theresa May, que activa l'article 50 i dona 2 anys per completar la sortida dels britànics de la Unió Europea, 44 anys després d'entrar-hi. Recordem que és el primer país que ho fa. I no va a tragèdia al Mediterrani perquè han mort almenys 146 persones que han naufragat quan intentaven arribar a Itàlia. Un portaveu de l'Organització Internacional per a les Migracions ha assegurat que només hi ha un supervivent. Almenys 590 persones han mort des del gener per la mateixa ruta marítima, la que uneix Líbia i Itàlia. Ja hi va tenir lloc la segona jornada del Simposi Europeu sobre Joves que estan realitzant els bisbes europeus a Barcelona, que es va dedicar a conèixer experiències de diversos països. A través del testimoni de diferents joves i del debat en petits grups, els 275 participants van poder intercanviar idees sobre l'acompanyament als joves dels 5 àmbits que organitza la trobada: catequesi, joventut, universitat, ensenyament i vocacions. La germana Lola Arrieta, carmelita de la Caritat de Badruna, va explicar als participants quin perfil ha de tenir aquell que acompanya o un jove. La jornada va acabar amb una vetlla de pregària a Santa Anna. Fins aquí les notícies, ens actualitzem a les 10.
Ràdio Estel.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Fórmula Estel. Mercè Raga.
Molt bon dia a tothom. Comencem amb bon ritme.
My baby don't care for shows. Baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for colors and roses. Baby don't care for. You don't care for high tone places. Elizabeth Taylor is not his style. And even Rick Emmett is something he can't see. Says his prayers for her.
Ràdio Estel.
I obrim l'espai Plusvàlua Dones i ho fem amb Carla Gràcia. Carla, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mercè.
Carla, què ens portes avui? De què parlarem?
Avui parlem sobre la detecció del maltractament amb l'advocada matrimonialista Anna Boza i també ens acompanyaran l'empresària Mercè Blanco, Mireia del Pozo, advocada i gerent del CES, del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i la doctora en Economia, Carme Riera.
Estarem molt, molt pendents del Plusvàlua Dones. Moltíssimes gràcies, Carla.
Gràcies a tu, Mercè.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo i dirigit per Carla Gràcia. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Benvingudes i benvinguts. El 2017 està sent l'inici d'any amb més dones assassinades en mans de les seves parelles o exparelles des de fa 10 anys, amb 20 morts confirmades per violència de gènere. Però aquest comptador, que posem a zero cada final d'any, acumula ja una càrrega que s'eleva a 885 dones que han mort per violència masclista en els últims 15 anys a Espanya. Segons dades del Ministeri de l'Interior, les províncies amb més víctimes han estat Madrid i Barcelona, amb 91 i 81 assassinades, respectivament, i del total de víctimes, el 65% continuaven convivint amb l'agressor en el moment de la mort. Un 60% encara era la seva parella i només el 21% de les víctimes havia denunciat el seu maltractador. Avui parlem sobre la detecció dels maltractaments al Plusvàlua Dones del CES, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, en producció de la Mireia del Pozo, amb Mario Ramírez als controls tècnics i qui us parla, Carla Gràcia. I hem convidat a Anna Boza, advocada matrimonialista, precisament com a experta d'aquest tema sobre maltractaments. Bon dia, Anna Boza.
Hola, bon dia.
Un tema difícil sempre de tractar.
Sí, molt difícil.
Però que és imprescindible que tinguem sobre la taula, que entenguem i que d'alguna manera posem paraules perquè se sàpiga, es conegui i cada vegada doncs puguem anar reduint. 885 dones en 15 anys.
Moltes. Moltíssima. Si hagués sigut un atac de terrorisme islàmic, estaríem, vamos, d'una altra manera. Però som
dones. Hi haurien homenatges, hi hauria sí. De tot.
Sí, sí, és així.
I a més, com que és amb comptagotes, sembla sí. Que sigui menys.
I com que ella s'ho ha buscat, i com que si estava amb aquell home és perquè ella volia, doncs potser s'ho té merescut.
Un 21% de les dones mortes havia interposat una denúncia contra el seu maltractador. Una bona notícia és que cada vegada es reben més denúncies per violència masclista. Cada vegada les dones o familiars o entorn denuncia més.
Sí, sí, aviam, un cert 21% de denúncia. Aviam, pots resoldre-ho sense haver d'interposar una denúncia d'una manera més pacífica, separant-te d'aquest maltractador? Sí, segurament sí. Però és que el primer problema rau en identificar que és un maltractador i en identificar la situació de maltractament que estàs vivint. Perquè com que la vius normalment, per tu és aquella normalitat, amb la qual cosa no li veus res diferent, res alarmant per haver-ho de denunciar, perquè per tu és normal. I clar, és treballar aquesta normalitat per dir no, això no és normal.
I per això el interposar una denúncia significa això no és normal.
Això mateix. Aquesta és la dificultat. I després despertar, veure que això no és normal i després tindre un entorn favorable. Per això el fet de tractar d'aquests temes almenys poses ja una alarma de que aquelles senyores o aquelles dones que ho estiguin patint doncs puguin pensar que això no és normal.
I d'alguna manera busquen una protecció també.
Sí, bueno, aviam...
Una protecció judicial, una protecció policial,
aviam, potser? Amb el maltractament, quan és un maltractament físic, que és que pegues, i si tu vas a l'ambulatori, vas al centre d'atenció primària, al que et correspongui, i ets tractada per un metge, el metge directament ja posarà aquell informe amb una lesió que tindrà té un recorregut que va als jutjats, per entendre'ns. No cal que vagis a presentar denúncia perquè el propi informe ja fa el seu camí, perquè és una agressió física.
Com de denúncia.
Com a denúncia. més a més, pots presentar la denúncia o, si no, se't cridarà per preguntar-te què ha passat amb aquesta lesió. El problema més greu el tenim quan no hi ha una lesió, que no es veu el morat, que no es veu un ull de vellut. Aquest és el problema real, perquè aquí hi ha una submissió, és a dir, hi ha un maltractament que pot haver-hi en altres àmbits, però aquell maltractament és una submissió d'un home al que t'estimes, que aquí és on està la complicació i que, a més, moltes vegades és el pare dels teus fills, amb la qual cosa encara hi tens una altra implicació. Se sol separar, com diguéssim, en tres fases, no? Diuen, hi ha una fase d'una acumulació de tensió, és a dir, l'agressor es posa nerviós. L'agressor pot haver-hi que també, i des de les institucions ens diuen, no només tractem el tema des del punt de vista de la dona, sinó també des del punt de vista de l'agressor, perquè llavors nosaltres dones ho patim i al damunt hem de fer sobreesforç de poder de reconèixer que aquell home és un agressor. Treballem també des del punt de vista de l'agressor, perquè el que es creu que no ho és pensi que pot ser ell també un agressor i canvi la seva actitud, perquè a vegades hi ha un agressor bo i hi ha un agressor dolent. L'agressor bo és aquella persona que potser no era conscient que a casa seva ha viscut el mateix i no n'era conscient i quan ho veu diu, ostres, això ho vaig a canviar. En qualsevol cas, hi ha una primera tensió, hi ha una acumulació d'aquesta tensió, és a dir, que ha de desembocar a maltractar aquella persona que tinc al costat i jo considero més vulnerable. Com que és una masclista i sexisme i la del sexo dèbil és la dona, la que tinc al costat és la que rebrà. Amb aquest esclat de violència, doncs, perquè la sopa no està bé, perquè m'has posat nerviós quan em preguntes aquests temes que saps que no m'agraden, perquè el Barça ha perdut, qualsevol excusa serà bona perquè hi hagi aquell esclat de tensió que venia acumulada per l'agressor. I després ve una fase de lliura de mel, el perdó. Ja canviaré, una vegada he agredit o t'he insultat, comença a haver insults, el primer dia no se't pega, la cosa va més, és a dir, l'autoestima ha d'estar pels terres perquè arribi l'agressió. No, el primer dia et clauen, donen un clatellot, però les coses no funcionen així, està clar, elles no estan boges, vull dir, no es posa, ai, em pega però m'encanta. No, l'agressió ve a l'últim. Abans és, vas minant la voluntat. On vas així? Què t'has cregut? L'agressor, amb tot el seu ventall de possibilitats, et va minant la voluntat. Però quan tu caus, ell et demana perdó. Ell et diu que mai més ho tornarà a fer, que en necessita. I llavors aquest període de lluna de mel tu et consideres que, a més, ets la seva salvadora. Perquè gràcies a tu podràs ajudar que ell es pugui controlar. Perquè jo sóc imprescindible perquè ell pugui millorar. I llavors es crea encara una dependència emocional i personal encara més gran. És a dir, quan sembla que ella podria marxar perquè t'han agredit, ell la recompensa. Ell la fa sentir reina, la fa sentir que ell la necessita i que ets imprescindible. I això també en aquest moment a ella se li infla a l'ego d'una manera falsa, que només és més que dependència, perquè ella, ell, el senyor agressor, el que vol tenir és amb ella assegurada allà i que ella no marxi. Per això moltes d'aquestes agressions, i quan les maten, realment és quan elles tenen por, perquè és quan elles decideixen que es volen divorciar. Mentre tu estàs allà, aguantes.
Quan ho veuen.
Quan elles estan allà, aguanten el maltractament. I molt normalment les maten. Fixem-nos que molts d'aquests supòsits són que elles ja tenen una nova parella i les van a buscar. O que les esperen al carrer mentre van a treballar. Quan elles han tallat, quan elles han dit prou, aquesta lluna de mel a mi ja no em tornaràs a enredar perquè tornes una altra vegada a tractar-me malament i tornes a tindre'm aquí lligada i jo ja vull sortir, és quan moltes vegades ells es prenen aquesta venjança perquè ets meva i no pots deixar de ser-ho. I aquest és tot aquest... I per què aprofito ara per fer-ho saber? Perquè aquelles que ho estiguin patint, no resignin. I, si ell té un problema, que se'l mediqui, que se'l vagi, que se l'acompanyi amb un psicòleg. Però elles no han de fer de mainaderes, no han de fer de psicòlogues a costa de la seva pròpia salut.
Per les persones que ens puguin estar escoltant i que els hi ressoni a les seves consciències, Anna Boza, tot el que els hi estàs transmetent, què haurien de fer? Què els hi aconsellaries?
Jo sempre aconsello, el primer és anar al psicòleg, o inclús amb el metge de capçalera, vull dir, amb aquell que hi tinguis confiança, per dir, perquè tot això et porta una tristesa. Tot això, per exemple, jo en el mateix despatx, quan em venen aquests assumptes, el primer que els envius al psicòleg, bé que ells tinguin o el seu personal, o jo també treballo amb un equip de psicòlegs perquè me les tractin, perquè els hi donin, perquè normalment els hi fan els tests i surten sempre, té un estat anímic compatible amb el perfil d'una dona maltractada, doncs que tenen por, l'habilitat emocional, poc atreviment, aprensió, una gran dependència dependència emocional. Tenen un deterior molt important del seu autoconcepte i de l'autoestima. És a dir, elles realment pensen que són culpables. I molts d'aquests supòsits al final es destapen. Per exemple, he portat un cas del despatx, una cosa com a exemple, doncs amb una empenta que li dona ell i ella cau damunt de la trona del seu fill mentre li dona la papilla. Saps? És aquell moment de dir, jo què m'està passant? Com pot ser que em tirin damunt d'allò? Que no vol dir que ella sigui una santa, no vol dir que ella no tingui els seus defectes, com pot tindre'ls ell. O sigui, ell i ella són persones, tothom tenim defectes i virtuts. El que és aquest sotmetiment masclista a la meva voluntat, simplement per jo reafirmar-me i a tu tindre't sotmesa, i que acaba amb agressió. Aquest és el drama.
Per parlar d'un tema tan delicat, tan important com és la detecció dels maltractaments, hem convidat avui a Mercè Blanco, empresària. Bon dia. Mireia del Pozo, advocada. Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I la doctora Carme Riera, doctora en Economia.
Molt bon dia a tots.
A vegades sembla que quan parlem de maltractament parlem d'una gran pallissa, no? Avui ens plantejava un tema, un cas, l'Anna Boza, d'una petita empenta, que sembla que en un moment donat doncs això és una petita empenta, no? Però hi ha molts tipus de maltractament. Aquesta petita empenta també forma part del maltractament i també hi ha fins i tot maltractament psicològic que no es demostra amb una agressió física.
Sí, el maltractament psicològic, malauradament, és el que més es dona i el que menys es veu, el que costa més de denunciar i de provar, i és el que va marcar en aquest procés psicològic que estava parlant l'Anna Boza, de que, bueno, clar, les va minvant en la seva autoestima, no acaben de saber ben bé què és el que els hi passa, i a la llarga, després de molt de temps d'aquest maltractament psicològic, és quan acaba sortint el maltractament físic. Però, clar, moltes víctimes o moltes denunciants queden pel camí perquè tot això s'amaga.
Pensem que ara hi ha tot el tema de les xarxes socials, que fa uns anys no hi era, i ara hi ha pot haver-hi fins i tot un control totalment absolut de lo que fa la dona, un seguiment a través del WhatsApp, quan es connecta, quan no es connecta, amb qui es connecta, quines hores, durant el dia, durant el matí, durant la nit, el seguiment del Facebook. Tot el tema de xarxes socials ara és un lloc on s'hi aferren tots els maltractadors per tal de controlar absolutament al minut tot el que fa les seves dones o les seves parelles.
Sí, i cada vegada més jove. Mm-hmm. El perfil del maltractador cada vegada és més jove degut al Exacte. Tema de les xarxes socials. En lloc d'haver-nos ajudat, doncs estan fent mal a les adolescents.
Cas, exacte.
Mercè Blanco.
Sí. Jo us estic escoltant i, a més, venia una mica assabentada que vaig estar veient i llegint unes cròniques sobre aquest tema, i encara que ens sembli mentida, aquesta gent, aquests maltractadors, que jo volia donar a l'altre vertent, ja quan ja ho han fet. Llavors, quan ja ho han fet, són capaços de dir, jo tenia que haver-me volat la cabeza, per exemple. O sigui, aquests professionals ara estan agafant tots aquests maltractadors i que han matat a les seves dones i els estan fent un perfil per saber exactament què és el que està passant. Mm-hmm. Perquè hi ha un perfil de que són machistes, per dir-ho més genèricament, però hi ha tot un cúmul de persones amb problemes mentals.
Mm. I saps què passa? Sí. Que moltes vegades el maltractador que actua d'aquesta manera, sempre justifica. És a dir, ell no ho veu així de gros, eh? Vull dir, ell creu que té dret i, bueno, és una cosa normal, és que si m'ha posat nerviós, és que fa unes coses, és que... I ella no ho troba normal, quan allò, com típiques frases. No, bueno, a vegades ens barallem com totes les parelles, bueno, com totes les parelles, com bueno, és que em faci una empenta, és normal, o que m'estiri un moment dels cabells, és normal, i ho sents. I ho sents, i t'ho expliquen. És a dir, no sí, parlem sí. dels maltractaments com si fossin marcianos. És que estem plegats de gent al voltant nostre, maltractada i maltractadors. Vull dir, amigues, companyes de feina, i ho veus, i es tolera, perquè és normal, ells viuen aquesta normalitat. Per això costa tant de desemmascarar. I pares que ho veuen, i mares que ho veuen, i no s'atreveixen a dir, perquè, clar, és la meva filla, i prendrà... I, a més, aquests maltractadors ja ho fan normalment, això, d'aïllar-te dels que estan al teu voltant, de les amigues dels pares i de les mares, perquè tindrà més control. I aquest control també s'exerceix mitjançant el WhatsApp, perquè el que em maltracta i vol tindre algú sotmès, aquella submissió és amb el control. I després, una altra manera, com es maltracta també moltíssim a les mares i a les dones, i mitjançant els fills, que és allò que més t'estimes, doncs allò que més t'estimes és el que jo t'atacaré. I si tu no vols parlar amb mi, doncs trucaré a la teva amiga, la Manoli, per preguntar-li com és que no em parles amb mi. I normalment impliquen a tota la gent del voltant fins que tornes a caure i tornes a parlar amb mi. És a dir, no es donen per satisfets. És a dir, mira, prou. Aquest prou no l'entenen, perquè el prou l'han de posar ells. O elles, en el cas de maltractament domèstic. Vull dir-te que no vull dir que no hi hagi dones que no puguin ser maltractament, que no puguin generar un maltractament en l'àmbit domèstic, però en el de gènere, que és el que estem parlant, de sotmetre a les dones, masclisme, i de poder-les matar, és un control total. I quan te'n vas, et mato, perquè tu ets meva. I ho entenen i es justifica.
L'Anna ha dit una paraula que aquí és clau, que és la normalització. Per ell, pel maltractador, això és normal. No és conscient, en un tant per cent molt alt dels casos, de que ell no està actuant de la forma adequada. Perquè, normalment, en un 90 molt llarg per cent dels casos, el maltractador ja ve ell d'haver viscut a casa seva situacions de maltracte. O sigui, el maltractament és hereditari, per desgràcia.
I ells també són reincidents.
Sí, clar.
Són reincidents.
És que qui maltracta amb una parella, sí, maltractarà amb,
sí,
una altra, eh?
300...
I la que s'ha sotmès amb un maltractament, amb un maltractador, tindrà un altre nòvio que serà igualment maltractador, a no ser que no vagi a la psicòloga per desenganxar-se. Perquè amb aquests ambients de maltractament, ell pot ser que sigui com ho ha viscut, ho sigui, però el que ho ha patit o l'ha patit també pot ser víctima, perquè estàs acostumat a estar víctima des de tota la vida i has de fer l'esforç per deixar-ho de ser. És a dir, tens que fer l'esforç pels dos costats. Ni per no maltractar ni per rebre maltractament. Si no, tornaràs a tindre un nòvio i tots a tenir, però una altra vegada, un nòvio així, i dius, però no pot ser. Doncs aquest és el tema.
Ens hem de convertir en xivatazos.
Sí. Els
xivatazos, amb moltes dones les han salvades.
Anem a veure, doncs, quines conseqüències psicològiques i físiques en la dona pot tenir el maltractament per tal de poder-ho detectar, per tal de sortir d'aquesta normalitat. Doncs la dona, com apuntava també l'Anna Boza al principi, té tota una sèrie de conseqüències, com pot ser un malestar físic, estrès, ansietat, estat d'ànim deprimit, alteració dels patrons de somni, problemes en l'alimentació, irritabilitat, atacs d'ira, apatia, autoestima baixa, inapetència sexual i també sentiments de culpa, de vergonya, de debilitat, d'inferioritat, d'impotència, d'inutilitat, d'inseguretat i de dubte.
Però això ha d'anar acompanyat amb el fet, és a dir, no en tothom que tingui aquests sentiments, perquè clar, pot ser una depressió, pot venir, sinó ve acompanyat de que l'home que comparteix la teva vida hi ha un total zero recolzament. Mm-hmm. Hi ha una mofa constant. Què et passa una altra vegada malament? Ara avui quin problema tens? Però si no treballes, si estàs tot el dia a casa, si no fas res. Aquesta és la història. És a dir, ha d'anar acompanyat de que quan les entrevistes són bàsiques, mm-hmm, quan vas al psicòleg per això, perquè saben ajustar-te. El que no ho som, jo sóc advocada, sé el resultat d'aquestes, mm-hmm, enquestes, aquests informes psicològics que són els que em porten, però que el psicòleg és el que encauza, el que sap preguntar d'on ve això.
Hi ha diferents àmbits. Un ens apuntava la doctora Carme Riera, el control. Veritat, el control de les accions.
Exacte.
Cap a la víctima.
Jo volia, a partir d'una cosa que ha dit l'Anna, que és quan has muntat les tres fases, la primera que ha dit, una acumulació de tensions. Quines són aquestes tensions? Perquè les puguem detectar. Si són tensions que venen per problemes laborals, per problemes...
No, és que aquest és el tema. Aquest és el
tema. Quin és el tipus de tensions?
L'excusa. L'excusa. No. És que no hi ha cap problema. És que ell tindrà l'excusa de que qualsevol problema, com podem tenir qualsevol altre, amb ell li ha de causar aquella tensió. Tots tenim problemes.
I es refugien això.
Podem fer algun tipus de llistat de quines són les coses que... porten a l'home a fer aquest tipus
d'acció. No, això és el que no és, Carme.
Està extremadament...
Aviam si no em sé explicar, no.
Perquè,
vale,
és a l'inversa.
És a l'inversa, Carme, torno a explicar-me. Potser m'he explicat malament, eh?
No, t'ho dic perquè moltes persones poden pensar això. Si hi ha un detonant, intentem analitzar aquest detonant.
Clar, i aquesta és la...
No, perquè aquesta és la trampa.
Aquesta és la trampa.
Perquè la víctima pensa, diu, he fet alguna cosa que ha provocat la tensió en l'home.
No necessàriament que ho hagi fet la dona, sinó que sigui l'entorn.
No,
ni tan sols l'entorn. Quin entorn pot ser suficient perquè per pagar o per maltractar una persona?
No n'hi ha cap. No n'hi ha cap, Carme. El fet de que simplement et preguntis què és, ja estàs al seu servei. Ja estàs caient a la trampa. Estudia què és el que m'està molestant perquè estic molt cabrejada.
No, però, per exemple,
aquest és el supòsit.
Hi ha anàlisis que estiguin...
No, que no.
Que estiguin analitzant qui...
quin és el perfil del maltractador? Una persona que té estudis alts, que no té...
Carme.
Això sí, això sí que hi ha estudis. Això sí que hi ha estudis.
No, no, però...
Intervé.
I són tant d'estudis, de molts alts estudis, com de baix.
Exacte.
De baix nivell econòmic o formatiu.
Exacte. És on vull anar a parar. Que tant és, si tenen molts estudis, com si en tenen pocs, el perfil del maltractador no respon a això.
Exacte, és indiferent.
I, per tant, no pot respondre a tot un seguit de fets que puguin passar a nivell social i, per tant, això és el que fa molt més difícil de detectar-ho, que no estan sotmeses a cap tensió que puguem concretar en un aspecte.
És igual al nivell...
És fals, no hi ha cap tensió real. És una tensió inventada. Qualsevol cosa és una tensió. Això és el maltractador, perquè tots tenim marits o persones, i dones som, que el marit pot tenir un dia de mal humor, només faltaria, i la dona... Però el mal humor no justifica el despreci cap a l'altre.
Exacte.
El mal humor, i llavors aquest mal humor, la vida és complicada, ja ho sabem tots, però per ells, qualsevol excusa, des de que perdi el Barça fins al company de feina, és suficient per matxacar a la dona que tenen al voltant i faci la pregunta que tu fas. Però què deu passar avui? Res! És que estigui sotmesa!
Us trec uns esquemes.
Llavors, el que tenim és un problema d'una molt baixa autoestima per part de l'home.
Perdona.
De si mateix.
Precisament.
I de l'entorn.
Tant l'home com la víctima, tant el maltractador com la víctima, tenen probablement un nivell d'autoestima, de seguretat en ells mateixos molt baixos, que fa que entrin en un cercle de dependència.
I tracta així en aquesta dona... és el que fa que el maltractador li pugi la seva autoestima. Mm-hmm. El maltractador té l'autoestima...
Sentir la dona per baix d'ell.
Perquè és una persona, psicològicament, que la seva autoestima és molt baixa.
Llavors, el que ens hem de demanar com a societat és què és el que podem fer per intentar augmentar l'autoestima en general.
Perdona, jo us trenco els esquemes. Una senyora de 91 anys la mata, el seu marit,
el seu marit l'apunyala, no?
L'apunyala.
El cas dels
apunyalades. A veure, digueu-me, en tot el que hem estat parlant, on te ponemos esto?
Perquè és seva. I la mata
la maté perquè era mia.
M'és igual, que tingui 90. Que tingui,
a veure, 91. Un tema molt important. Avui en dia qualsevol persona sentim maltractaments, estem a la cuina de casa i sentim pels patis interiors. Clar.
L'entorn pot ajudar.
Clar. Avui en dia, per sort, un veí, com quan sent que una esposa, bueno, a qui sigui, és igual, quan sents amb algú que està cridant a una altra persona, pots avisar, pots fer una trucada. Això a vegades, doncs, també fins i tot a les torres, a les cases d'estiuets, aquest estiu s'han rebut moltes trucades de gent que sentia, doncs, el marit i la dona que estaven a fora fent l'aperitiu o a la cuina. Bueno, doncs, aquest índex de trucades està creixent, perquè per sort els veïns truquen. La pròpia dona, la maltractada, com que ha entrat dins d'aquesta normalitat que comentava l'Anna, per ella ja és normal aquest tracte, aquests crits, estas vejaciones, estos insultos.
L'entorn ajuda?
Sí, l'entorn ajuda moltes vegades. L'entorn ajuda moltes vegades a acabar d'enfonsar-te. Llavors has de saber sortir d'aquell entorn, precisament.
No, però que ajudi a detectar o que pugui fer una
trucada... Però no diu res. Precisament mares, pares ho veuen, la gent ho veu, i després també és el que hem parlat altres vegades, vull dir, el que diran, costa molt. És a dir, has de fer un pas més gran que no pas el del teu costat. Has de fer dos passos.
Però l'hem de fer.
Sí, però el que està sotmès amb això ha de fer un pas, o sigui, dos, tres passos. Per això és tan difícil sortir-se. Mm-hmm. Per això és tan difícil, no és simplement vacunar-se. No és anar a comprar un quilo de mongetes, és més complicat.
I no és només posar una denúncia.
Clar, és un esforç molt important. Per això realment sí que hi ha d'haver les institucions, perquè aquella persona que fa el pas, poder-la recolzar, perquè és tan important. No és un pas, no és anar fins a la mare, és anar a tres i quatre passos més enllà.
Pensa que té l'autoestima tan baixa que es pensa que la assenyalaran pel carrer, diran, mira, aquesta és la que...
Ho ha provocat
o simplement no...
És la maltractada.
Exacte.
És un procés molt llarg que podríem dir que ha de passar per una rehabilitació, fins i tot rehabilitar la seva autoestima. O sigui, aquest primer pas que pot donar el veí trucant per fer la denúncia, per donar l'avís, després ja veurem si ella voldrà marxar o no, ja veurem si ella es voldrà posar en contacte amb un advocat o no, perquè aquest tema també és bàsic, s'ha d'assessorar per un advocat, aquest advocat l'ha d'enviar a un gabinet o a un professional psicològic, i aquí ve el procés llarg, l'acompanyament psicològic per sortir-se'n.
Sí, no, és difícil ja...
Sí, el gran problema és que quan es baixa una mica la seguretat d'aquestes senyores, quan baixa una mica, doncs, la protecció, és quan ells aprofiten. Sí. És quan ell s'aprofita.
Ha estat un plaer parlar d'un tema doncs, molt dur, un tema que carreguem com una xacra a la nostra societat i que cal que anem posant mesures, com apuntava Ana Boza, mesures per ajudar aquestes persones a que facin un pas endavant i també a tota la societat a negar-se davant d'aquest maltractament. Ana Boza, advocada, gràcies
moltes
per haver estat
gràcies
amb nosaltres.
Mireia
del Pozo, advocada i també especialista en maltractaments.
Moltes gràcies.
Doctora Carme Riera, doctora en Economia, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Mercè Blanco, empresària.
Moltes gràcies.
Ha estat un plaer. Gràcies a tots per haver-nos escoltat. Com sempre, el Plusvàlua Dones dels CES, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, en producció de Mireia del Pozo, Mario Ramírez dels Controls Tècnics i qui els ha parlat, Carla Gràcia. Ens retrobem la setmana vinent, com cada dijous, de les 9 a 2:15 de 10. Thank you.